Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Volia ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Viva ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
Avui dilluns comença el curs escolar més complicat, reobrir els centres educatius per tal que més d'un milió d'alumnes no universitaris hi tornin després de 6 mesos tancats suposa un repte colossal i un immens interrogant no exempt de temors, tant per als 120.000 mestres i professors, 5.000 més que el curs passat, com per als pares i mares d'alumnes. Com ho viuen, per cert, els pares i mares? Li consultem a Lidón Gasull, és directora de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnat de Catalunya. Lidón Gasull, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Com diries a grans trets que la viuen pares i mares aquesta tornada a l'escola tan inusual?
Doncs, com és natural, és una tornada a l'escola angoixosa. Les famílies estan preocupades, algunes preocupades per saber com serà aquest nou curs escolar i altres també per la situació que els està tocant viure.
A les comunitats on ja van obrir les aules la setmana passada, totes menys Catalunya, Múrcia i les Canàries, ja s'han tancat 53 escoles durant la primera setmana. Quins són els principals interrogants per als pares i mares aquí?
Sobretot, nosaltres des de la FAPAC el que percebem és que hi ha un bon protocol de gestió de casos Covid. Per tant, en el cas que hi hagi un contagi, veiem que les autoritats sanitàries actuaran ràpidament. El que més ens preocupa és que comenci a passar, com ja està passant en altres comunitats autònomes, i que comencem a veure com els centres educatius van tancant, amb les conseqüències que això té tant per l'alumnat com per les seves famílies, ja que estem veient que les mesures de conciliació laboral i familiar no queden clares, no?, per tot l'alumnat que segurament es veurà abocat al confinament.
Clar, perquè què passarà amb els pares que hagin de quedar confinats perquè el seu fill ha estat contagiat?
Doncs aquesta és una bona pregunta i és la que portem fent des de fa molt temps al Departament d'Educació i al Govern en general. Creiem que si no es posaven totes les mesures que eren necessàries per evitar qualsevol possible contagi en els centres educatius i poder mantenir els centres educatius oberts al màxim temps possible, almenys havíem de tenir una alternativa pel que fa a mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i també de seguiment educatiu a les seves llars, no?, per part del professorat a l'alumnat. I sobre això no tenim res clar.
Està garantida la baixa laboral, que has d'haver-se de quedar un dels pares a casa perquè el fill no pot anar a l'escola?
Clar, l'únic que hi ha garantit fins al moment, que sí que sabem cert, és en el cas que el seu fill, filla, estigui contagiat. Però, com sabem, el protocol estableix que en el moment que hi ha un nen o una nena contagiat de Covid, s'ha de confinar tot el grup classe i, si hi ha més d'un contagi, fins i tot tot el centre educatiu. I, clar, per aquell alumnat que no doni positiu en una prova PCR, no hi ha prevista aquesta baixa laboral, almenys fins al moment.
Ja saps, Lidón, que aquest programa els oients hi participen. I Magianguet de Vilafranca demana, diu, si un pare i una mare separats discrepen sobre si dilluns han de portar els fills a l'escola o no. Com s'ha de resoldre això? Quin criteri preval? Qui garantirà que es compleixi?
Doncs, en aquest cas, si discrepen, no importa, perquè el Departament d'Educació pot obligar a l'alumnat a acudir als centres educatius. De fet, l'escolarització és obligatòria, ho era abans de la pandèmia, i no hi ha una excepció enmig de la pandèmia per poder decidir no escolaritzar el teu fill o filla, almenys en el que és l'etapa obligatòria. Cosa és en l'etapa de 3 a 6 anys, que no és una etapa obligatòria, que allí sí que les famílies poden escollir escolaritzar o no els seus fills i filles.
L'Eva, un altre oient, diu: quines mesures han pres els col·legis amb el tema dels aerosols? Els científics estan incidint cada cop més que la via més freqüent de contagi és per aerosol. No sé què li podries dir a l'Eva.
Doncs, bé, aquest tema dels aerosols, nosaltres no som experts en aquest tema. El que sí que sabem és que els centres educatius, dintre dels recursos que han tingut a la seva disposició, han habilitat tots els espais possibles i han intentat adaptar els centres educatius al màxim. I el que està clar és que, i el que estem segurs, és que direcció i professorat de cada centre educatiu compliran amb els protocols d'higiene i de ventilació que tinguin al seu abast.
Tant el Ministeri com la Generalitat, mestres, professors i els progenitors ho tenen clar. Els alumnes han de tornar a classe de manera presencial. Per la FAPAC, també, defenseu la tornada a les aules?
Totalment. Nosaltres no entenem la garantia del dret a l'educació sense una educació presencial. Ho hem dit molts cops. L'educació telemàtica depèn completament del context social i familiar de l'alumne i només l'educació presencial pot trencar aquesta barrera social que moltes famílies pel seu entorn socioeconòmic tenen, no? Llavors, per nosaltres no hi ha una altra forma si no és garantir l'educació presencial, i per això creiem que és moment de centrar-nos en l'emergència educativa i poder posar els recursos que siguin necessaris per mantenir les escoles obertes durant tot el curs escolar.
Algunes escoles li donen començant el curs a l'aire lliure, però arribarà la tardor.
Sí, nosaltres demanàvem una adaptació del programa educatiu per fomentar més activitats a l'aire lliure. Per sort, excepte a les zones més al nord de Catalunya, tenim un clima que fins i tot en els mesos d'hivern ens permet poder fomentar activitats a l'aire lliure. De fet, hi ha escoles molt petites, i estic parlant, per exemple, de la ciutat de Barcelona, que ja per les seves dimensions, quan no estem en pandèmia, ja hi ha moltes activitats a l'aire lliure. Nosaltres demanàvem que s'organitzés de forma que aquestes activitats a l'aire lliure ara, enmig de la pandèmia, estiguin ben organitzades i molts centres educatius optessin per un altre tipus de planificació educativa. No és l'única solució, però a manca d'espais per destinar-los a l'educació em sembla que pot ser una bona alternativa.
Teniu constància que s'hagi contractat el personal necessari per mantenir la ràtio de 20 alumnes per grup?
No, la veritat és que no s'ha fet cap contractació per poder mantenir aquesta ràtio de 20 alumnes per grup, ja està confirmat pel propi Departament d'Educació. Les úniques contractacions que s'han fet és per garantir 25 alumnes d'infantil i primària per grup i 30 a secundària. El que s'ha fet en molts casos per arribar a aquesta ràtio de 20 alumnes és utilitzar els professionals de les especialitats per destinar-los a les tutories dels grups classe.
Per cert, has sentit el missatge del president Torra doncs animant i dient que hi hagués tranquil·litat, que es posarien totes les mesures que calguessin?
Esperem, porta temps dient al senyor Torra, també va anunciar una gran contractació de professionals i no ha arribat, i també va dir que es garantiria aquesta ràtio màxima 20 contractant els professionals que fessin falta, i dilluns comença l'escola, avui comença l'escola i no han arribat. Per tant, bé, ens quedem amb el missatge, esperem que arribin els recursos.
Lidón Gasull, advocada, professora i consultora de drets humans de la Universitat Oberta de Catalunya. Per cert, i com és la vida per Lidón Gasull?
Com és la vida? Bé, ara mateix dirigint la FAPAC i fent d'advocada també sobretot en la defensa de l'educació i dels treballadors públics. I en això estic en aquest moment.
Doncs t'agraïm moltíssim el teu temps, aquestes hores, i la tasca que esteu fent des de la FAPAC. Bona nit i bon curs.
Gràcies a vosaltres.